Xerrada sobre Rola Cullera, a càrrec de Pere Dia i Ferran Pelechano, 12 de novembre 2011.
Bé, de manera, anem a començar l'acte d'avui, que com haureu vist, suposo, si no, però ho diré jo, que no hi ha cap problema. El títol és Jocs de rol i jocs de taula. A la meva dreta tinc a Pere Díaz i a la meva esquerra tinc a Ferran Pelechano. En aquest cas, Ferran Pelechano és el fundador d'Alpeia 2025, una associació de rol, estratègies i simulació del GMSI, i l'amic Pere Díaz, pues com m'ha comentat abans, és soci d'esta i de moltes altres associacions.
Això també. Bona nit a tots, gràcies per la vostra assistència. Jo us començaré definint el que és un joc de rol per a que sapiguem de què estem parlant. Que el joc de rol és un exercici recreatiu, són les regles en què els participants interpreten com si foren actors el paper dels protagonistes d'una història. Vale, això és una versió sofisticada de lo que podia ser el joc molt senzill de jugar a imaginar. Els components principals del joc són les regles, que com he dit que són una convenció que se fiquen els jugadors entre ells per a no caure en unes discussions sense sentit, i després l'atzar. Respecte al guanyar o perdre, m'agradaria dir que l'objectiu de rol no és competitiu. Els jugadors de rol no competeixen en l'altre jugador. Això no són escacs o no són jocs en els que guanyin posant-se al rival. El joc de rol és un joc col·laboratiu en el que tots contribueixen per a crear una història. I res, simplement finalitzar dient que el rol és una experiència compartida, que el rol no el controla ningú. Hi ha una persona que s'encarrega de proposar una història, però no la controla. I no ha d'imposar-se, sinó que el resultat és la suma de l'aportació de tots els jugadors.
Els jocs de rol, n'hi ha dues parts diferenciades que fins ara no havíem distingit. Per una part tenim els rols de taula, que són els que estem parlant nosaltres, que tenim una taula on juguem, tirem dados i tenim un llibre d'un reglament que ens permet resoldre conflictes. I per un altre costat tindríem els jocs de rol en viu, que sí que serien els indios i vaqueros que jugaven de xicotets, que anaven correguent i fent com si fórem personatges ficticis. Són dues coses ben diferents, si voleu després aprofundirem un poquet en els dos vessants, que tenen les seues diferències, però tant el rol de taula com el rol en viu, els dos tenen un reglament i tenen unes normes de comportament per a portar-se a bon terme. Destacar el caràcter social, ja he dit no competitiu, jo crec que el principal d'això del rol és que es reuneixes en companys, en amics, que et sentes en una taula, són sessions normalment llargues, 3-4 hores, no estàs les 3-4 hores jugant, n'hi ha molta part social pre, durant i post, de parlar, has vist això, comentar alguna cosa que ha passat, i el joc és un poc l'excusa també de juntar-nos en una taula i estar junts. I aquest caràcter és important i destacable.
En un principi, quan comences el joc, està ja clar l'objectiu a aconseguir, per exemple, suposo?
No necessàriament.
No. Vai, a veure. No hi ha una missió, diguem, per a...
Anem a veure. Ahí depèn de com s'ho munta el director
interessant.
De joc.
Val.
Perquè n'hi ha diferents estils. Tu pots fer un estil, diguem, lineal, en el que el director de joc espera que els jugadors segueixin una línia d'esdeveniments contínua, però és que els jugadors són impredecibles. I tu pots fer i dir-los que n'hi ha un problema en un lloc determinat i ells diuen, bé, però nosaltres no anem a la biblioteca a investigar una altra cosa que ens afecta més. I ahí se te trenca un poc la estructura inicial que tu tenies plantejada com a director de joc. Per tant, hi ha un caràcter d'improvisació molt elevat que ha de tindre el director de xoc per intentar adaptar-se als jugadors i no forçar el que dir, no, no, no podeu anar ahí, heu de fer el que jo dic. No, no, té que tindre aquest caràcter improvisatiu per reconduir l'acció i fins i tot per canviar la història. Ara bé, normalment el director de xoc sí que té, a priori, una història definida de què és el que li agradaria o per on anirien els tirs o els escenaris que vol tocar. Però ja dic, no és obligatori ni és necessari que es complisguin els objectius inicials, perquè realment no hi ha ningú objectiu. No és que el director diga, teniu que aconseguir això. No.
Va.
Els objectius més bé serien personals. El joc de rol que nosaltres juguem és narratiu conversacional i una forma d'intentar donar-li o descriure-lo podria ser una espècie d'obra de teatre en el que hi ha una espècie de narrador i en el que els demés prenen el paper dels personatges de l'obra de teatre. Cada personatge, hi ha dos tipus de jugadors. Un és el director de joc i els altres són els personatges de la història. Els personatges de la història, cada jugador es crea un personatge. És la seva responsabilitat i el seu avatar o la seva representació en aquest món fictici. És responsabilitat del jugador. Ell el crea, ell el dissenya, ell li dona vida, li dona els objectius i en aquest aspecte la finalitat del jugador és donar-li vida al seu personatge. Els objectius del joc és que te resulti gratificant. Per tant, quan tu jugues a rol, la personalitat del teu personatge és el que te marca el que has de fer. El teu objectiu és que el teu personatge visca la seva vida fictícia en aquest món. L'altre jugador, el director de joc, és el responsable de plantejar una situació. És el responsable de plantejar una ambientació, un marc, un lloc en el que es desenvolupen les històries i l'acció i presentar tots els personatges i demés contingències que no controlen els jugadors, com podrien ser, per exemple, la meteorologia, la geografia, les estructures socials, la política de la regió, si hi ha personatges no jugadors com podrien ser els villanos o els que t'auxilien. El director de joc, la seva funció és ficar totes les peces que els jugadors no en funció d'aquesta història. Però el director de joc no diu als jugadors el que han de fer. Els jugadors seguien per el seu codi de conducta, per la naturalitat del seu personatge.
No, així simplement estem narrant, com ja hem dit, és narratiu. L'única ajuda que tenim a l'hora de jugar són daus per a resoldre les accions, que són els que afegeixen el component d'assar, i un full de personatge. El full de personatge és el que determina les característiques o habilitats que té aquest personatge fictici en el que juguem.
Els llibres són una ajuda. Lo essencial és, considerem, jo m'imaginar que tu eres un cavaller i vas per un bosc.
Correcte.
Evidentment. El llibre és una convenció. Per exemple, quan dos sí que es juguen a indis i vaquers, pues el que fa de vaquer dispara al que fa d'indi i el que fa d'indi li llança la fletxa al que fa de vaquer. Qui pega aquí, qui guanya, qui perd, qui dispara antes i qui després. Evidentment, els xiquets, quan es cansen de cridar-se l'un a l'altre, segueixen corretejant i cada un en el seu món pues, segueix passant-se-ho molt bé. Clar, quan ja te fas mòdul, et dones compte que això l'únic que porta és a discussions absurdes. Entonces, se crea el que són les regles, que són una ajuda del joc, no te constriñen ni són una càrrega, sinó són una ajuda. I de quina forma se solucionen les coses? Tu tens una representació del concepte del teu personatge en una fulla, que se traduís en unes probabilitats. Si tu eres molt fort, pues, parlem de percentatges, pues, pots tindre un 80% al ser un pes. Si eres molt dèbil, pots tindre un 30% d'alçar un pes. Si eres molt ràpid, pots tindre un 80% de fer una determinada acció. Segons les teves capacitats, se tradueixen a uns percentatges. Per què dir-ho de l'aleatorietat com a imparcial i jutge? Perquè és la forma de llançar el dau, al final el dau te donarà un número aleatori que és el que dirà si has fet en èxit o no una determinada acció, o qui va antes o qui va després. qui dispara antes el vaquer o el indi i si acertes o no la fletxa. Al final és una forma de ficar ordre en el caos que es produiria.
Social, cooperatiu, enriquidor.
Sobre aquest aspecte vull dir que hi ha una pàgina en el Ministeri d'Educació en la que parla positivament del joc, fomenta que la gent se fiqui en la pell dels altres, per exemple, que la gent siga sensible al dolor dels altres, la sociabilitat, la creativitat, la facilitat de paraula, la imaginació, l'associació d'idees...
Fa pensar, i a més és que té un component que requereix un esforç previ per a jugar. Perquè, clar, has de llegir-te un llibre, de llegir un reglament, entendre unes instruccions, aplicar-les, clar, desenvolupa un caràcter personal que te fa ser més flexible, més adaptable, tens més autonomia a l'hora de fer les coses, simplement perquè estàs enriquint-te en una lectura, en un trasfondo, després estàs aplicant aquest reglament, estàs aplicant les normes, i tens la possibilitat d'expressar-te lliurement. Tenim les dues parts, una part racional, que és per a resoldre les coses, però també tenim una part emocional, que és, i ara jo decidís fer això, o me sent bé, me sent mal, fes això o fes l'altre.
Planteja una pregunta. Això és, ho juguen quatre gats, o com és el tema? A veure, aclarim-se.
No, vale, no són quatre gats. És un joc que realment és minoritari, però això no vol dir que sigui poca gent la que juga a rol. El jaleo està en que realment n'hi ha un vot entre jugar en casa en quatre amics, realment tres persones bàsicament poden formar un grup de joc, a partir de quatre és un grup ja adequat, i poden estar en casa d'un o cada setmana jugant i no eixir d'ahir. Aquest grup juguen a rol, tenen una experiència social en el seu grup, i després n'hi ha un altre vot, que seria el bé, ara jo vull formar una associació també de rol, que n'hi ha, com la que tenim en el Xenací, per exemple, o altres, com n'hi ha en Gandia, Senyor de les Pulseres, o n'hi ha en Quart, que està Gesta, i està en classes de joventut. Llavors, si vegem el nostre entorn, n'hi ha moltíssimes associacions de rol, que no són ja soles gent que està en casa jugant, sinó que s'han organitzat entre ells, ja no sols per a jugar, sinó per a muntar esdeveniments més grans, fer tallers, fer tornejos, aportar una sèrie d'elements addicionals al joc de rol, com puguen ser els jocs de miniatures, o tallers literaris, tallers de pintura... ¿vale? Clar, el vot d'un grup normal a una associació aporta moltes coses. I si mirem al nostre alrededor, així propet, tenim el Genesí, que som al voltant ara de 30 membres actius, però socis sense anys passem de 120. Tenim prou història. En Gandia n'hi ha dues associacions. Està el Senyor de les Pulseres i el Dragón Beodo. Després, en Quart, tenim Gesta. En Mislata crec que estava el Roig Rum. Tinc per així alguns apuntats. I una cosa curiosa, que en les universitats, Universitat de València, n'hi ha una associació de rol, que es diu Valinor, i n'hi ha un Arts Politècnica, que és l'associació de rol de jocs del Politècnic. Són jocs que eminentment van néixer en l'ambient universitari i que avui en dia també segueix aquesta influència. I són jocs que estan molt bé per a aquestes edats d'entre, a lo millor, 12 i 25 anys i se segueixen jugant. I no sols és que existeixen, és que fan esdeveniments a nivell autonòmic i també a nivell nacional. Avui, que estem així, n'hi ha un esdeveniment en Mislata, que és la Imagicon i la Hispacon, que és una convenció de fantasia i d'imaginació, i estan fent la convenció nacional en Mislata, en aquests moments. En Madrid, avui, estan fent també un editorial, està muntant els Edge Days. És una editorial que es diu Edge Entertainment, que fa jocs de rol i jocs de taula, i està fent unes jornades dins del Parc d'Atraccions de Madrid en dos sales, on fa tornejos nacionals, i vull dir que això se meneja. Inclús meneja diners perquè hi ha editorials. Així en València, les dues editorials més conegudes segurament són Sombra, que és una editorial de València, que produeix una sèrie de llibres de totes les temàtiques, des de ciència-ficció a Pangea, història o cine negre, també. Històries ambientades un poc en un ambient negre, tipus Casablanca. I després podria mencionar altres, com un projecte nou que n'hi ha ara, dos xavals, que han fet un joc de miniatures, que es diu Sphere Wars, però vull dir que se maneja molt l'ambient i hi ha molta gent per allà jugant a sobre. Sí, n'hi havia una web, segueix existint, es diu Comunitat Úmbria, si no recordo mal, i el que feia era, a través d'internet, aprofitant que tenien ferramentes socials, com pugui ser l'Skype o un Messenger parlat, i jugaven a través de missatgeria instantània, on hi havia directors de joc, tenien unes ajudes de ferramentes que simulaven les tirades de daus, i permetien que jugadors que no tenien un grup estable en la seva localitat, pues, trobaren un grup.
També hi ha joc de rol per foro, hi ha joc de rol per blog, que últimament és una cosa que està ficant-se molt. El que passa és que l'experiència, el joc de rol és un joc de societat. És un joc en el que la relació és important. A diferència d'altres recreacions, com puc ser jugar a l'ordinador o pots llegir un llibre que és fabulós, tu disfrutes de la lectura. I dins de la teua ment, visiones sobre crees el que estàs llegint, però és algo personal. Al mateix temps, quan visiones una pel·lícula, pues, també és una experiència molt agradable, però és una experiència pròpia. El rol no depèn de tu. El rol no té sentit si no tens algú en qui jugar, i no és el que tu vulguis, és el que tu faràs, més el que ell farà, més el que l'altre contribuirà. I al final el resultat de tot serà algo en el que tot el món ha col·laborat. No, serà de tots, no? Serà de tots, però no de ningú a soles. Llavors, quan te recordes, serà una experiència que recordaràs en companyia. No recordaràs com aquella pel·lícula que veies t'agradà, però aquella partida va ser en els amics, i sense els amics no tindria sentit.
Sí, va pallar. Normalment, el que és una història, una partida, diguem...
Una sessió, per dir.
Parlem de sessions i de campanyes. Una sessió és el rato que ens juntem a jugar. Normalment poden ser 3-4 hores, fàcilment. Quan érem més joves, eren sessions de 6-7 hores. ¿Vale? Però en una sessió no acabaves la història. Anaven avançant els esdeveniments de la trama, però no acabava. Quan acaba realment, quan tanques? Pues és com les sèries de la tele, que tenen capítols, però quan acaba la temporada és quan un poc acaba un poc la trama actual i la següent temporada planteja unes altres coses. Pues és el que diuen campanya. Per tant, la partida no té una duració acotada necessàriament, sinó que és una successió de sessions que desemboquen en un final de campanya. Realment, en què compres un llibre, el director de xoc compra el llibre de reglament i la resta de xocs no han de comprar-se res més. Correcte, això és un llibre de reglament.
I no és necessari. Per exemple, este està així, l'he portat. Este no és una fotocòpia il·legal. ¿Vale? És una fotocòpia completament legal, és un llibre gratuït, és un joc que molts, algunes empreses es lliberen i altres es dissenyen i es fiquen lliures en la red i després te l'imprimixes i verdaderament no és necessari ni gastar-te diners. ¿Vale? No és necessari ni comprar un joc. Després les empreses, evidentment, inverteixen en mitjans per a fer un producte el més atractiu possible. I després cada un és lliure de, com en tot en la vida, t'agrada més un o altre. Tu tens un concepte de personatge dissenyat. Com pot ser aquest cavaller o pot ser una espècie de contrabandista que va a una nave espacial o el que tu vulguis. Després, com se refleja això? Pues el reglament el que ens permet és transcriure aquest concepte a una sèrie d'estadístiques per a després poder aplicar unes regles en les que poder resoldre les accions sense discutir.
No pots ser un Superman, perquè el fàcil és que tu vols que hi ha gent que hi ha un límit, que si li fiques un 5 de força...
Tu pots ser...
Correcte. Ahí són sus de l'equilibri.
En el joc de rol pot ser un Superman. La pregunta és divertit ser Superman? O sea, hasta Superman té la criptonita. perquè si no seria un personatge de lo més odiós. A veure, té guapo amb el caragolet i invulnerable i tot, vale? La gent el que busca són, per a sentir-se gratificat, dintre un personatge que tinga força dramàtica, un personatge que tinga punts forts i punts dèbils, un personatge que siga vulnerable però al mateix temps tinga les seves capacitats, que després en les històries evidentment també tenen els seus conflictes, és que crea situacions en les que el teu personatge se pega al límit però al mateix tinga possibilitats. És molt semblant a si, per exemple, pensaves en un personatge per una novel·la. De fet, molts som aficionats a la lectura, molts escriuen en blogs i normalment la tarea del director de joc moltes voltes es comença com una novel·la. L'únic que passa és que si jo faig una novel·la de detectius privats, jo faig una situació, però tu eres Philip Marlowe, per exemple, i tu decidiràs el que fas. Jo puc ficar-te en un bar i tu entres al bar i pots demanar un bourbon, per exemple. Jo puc ficar-te que se pot arrimar, en aquest cas, doncs una dona o una dona fatal que vol introduir-te en una aventura, però tu decidixes el que fas. Però aquest personatge, Philip Marlowe, vale? O Sam Spade, té les seues debilitats, les seues fortaleses. Són personatges que s'odies, que s'ames, que creen en tu un sentiment. El tema, la persona que és el director de joc és el responsable i l'encarregat de crear una situació.
Arribats a un punt que ja hem definit un poc el tema de qui estableix la trama, que hi ha un director de joc, que els personatges tenen unes característiques X i que els daus són els que marquen, l'atzar és el que marca com aniran cap avant i cap arrere.
Els jocs de rol en viu també tenen un reglament i normalment tots comparteixen una característica fonamental i és que les interaccions mai són físiques. O sigui, jo estic jugant a un joc de rol en viu, ja no estic en una taula, hi ha gent que se disfraça inclús per a representar millors personatges i ahir n'hi ha una interacció social, que parles, que intentes convèncer, que intentes treure informació, això s'interpreta normal, com si estigués interpretant tal qual el personatge. Però arriba un moment en què pot resoldre una situació física. És, jo vull deixar-lo inconscient. Ahí no se pega a la gent. Sinó que hi ha un sistema, normalment a través de gestos, inclús el recurs de resoldre conflictes a través de piedra, papel, tijeres, és molt habitual. De dir, bueno, si volem resoldre un problema, anem a jugar tres vegades a piedra, papel, tijeres a veure qui guanya. I se resol el conflicte de forma no física, no interactiva físicament. Però és perquè té un reglament darrere i té també uns directors de joc que controlen que tot vagi bé. És una activitat més i sí que és important conèixer l'activitat per a poder suportar, perquè segons les edats hi haurà coses que no voldràs que toquen, igual que no vols que vegin en una pel·lícula de certes característiques. Si tens un fill menut, també voldràs supervisar-li on navegar per internet i voldràs supervisar-li a què juga. Per tant, el conèixer aquests jocs també requereix que el llegis. I veus que és que el reglament el que planteja i que no hi ha res de mal realment, simplement és un mitjà de resoldre conflictes. Sí. Si algú vol aprofundir més en això, recomanaria passar-se per unes jornades de qualsevol associació que facin. D'ací dues setmanes, en quart, fan una jornada que es diu Festa, que és de jocs de taula. Però n'hi ha innumerables. Vull dir, en estiu n'hi ha en Gandia, i n'hi ha en quart, grandíssimes. Passar-se i veure. I bueno, se veu ahir que, a més de jocs de rol, n'hi ha part de convivència, inclús part de turisme, inclús, fas activitats, tallers, porten actors o autors de llibres a firmar novetats. Hi ha un món alrededor i veure això és el que te va apropar realment a saber l'ambient en el que vas a ficar al teu fill si deixes que jugui això.
Volem expressar el nostre agraïment a Joan com a moderador i a l'associació organitzadora Caleidoscopi de Cullera.